Antena Cara us ofereix avui una nova entrega del programa Roquetes segons la visió política D, un programa de 30 minuts de durada màxima que de manera trimestral ens permetrà conèixer quina és la visió que tenen de la Roquetes actual els diferents grups polítics de l'Ajuntament de Roquetes. Aquest mes de setembre conversarem amb la regidora o regidor portaveu de cadascun dels partits que formen el consistori de Roquetes. Avui dilluns, 22 de setembre, parlem amb Josep Maria Beltrán, portaveu del PSC a l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia i bona hora, Paco, i bon dia a tothom.
El passat mes de maig teníem l'última trobada en aquests mateixos estudis, durant la qual el portaveu socialista feia un repàs prou exhaustiu de la primera part de mandat. Havent passat ja l'estiu i amb el retorn a l'activitat més normalitzada que suposa el mes de setembre, en quin moment es troba a Roquetes segons la visió política del PSC a Roquetes?
Cert, tal com dieu, recordo la nostra valoració positiva de la primera meitat del mandat amb apostes decidides com eren les polítiques públiques d'habitatge. En aquells moments, i cal recordar-ho, encara no s'havia aprovat el programa d'actuació municipal d'habitatge ni tampoc s'havia creat la comissió informativa d'habitatge. El ple d'aquell mes de maig va donar per aquests dos tràmits. En cap cas són dos tràmits menors i que han de servir per a regir aquelles polítiques a implementar si Roquetes està decidida a tenir i gestionar un important parc d'habitatge públic en les seves finalitats socials, que és d'això del que es tracta. A partir d'aquí hem anat acumulant una altra bona notícia que ja posa al damunt de la taula fets i realitats més constatables. Ja posa damunt la taula unes realitats que ja són més comprovables i verificables, com són l'aportació de partida econòmica i l'adquisició de sòl. En aquest cas, a Roquetes, adquisició de tres parcel·les en una superfície aproximada d'uns 9.000 metres quadrats i un preu que no arriba per poquet, però que ratlla els 200.000 euros. Fins al dia d'avui, en la informació de la que disposem el nostre grup a l'oposició, no s'han acabat d'adquirir les tres parcel·les que formen este paquet, esta pastilla de sòl. N'havia una d'adquirida i les altres dos estaven en tràmits, perquè també hem de recordar que els tràmits i que els procediments en qüestions com són les d'urbanisme, per exemple, són tràmits feixucs, llargs, que a vegades se compliquen i que, per tant, tenen una durada en el temps més llarga i més pesada del que ens agradaria a la ciutadania. En tot, i fins a la conclusió de l'operació, des del grup municipal socialista creiem que estem davant d'una fita històrica per a les Roquetes dels darrers 20 anys. Una Roquetes que vol garantir el dret constitucional a l'habitatge digne per damunt de les fluctuacions d'un mercat desregulat que n'exclou els que més ho necessiten. Necessitem sòl per a construir i garantir habitatge en un termini de temps el més breu possible.
Un altre dels temes que interessa també al PSC a Roquetes és el tema del centre de dia de la gent gran. En quin moment es troba?
Bé, aquí sobre els avenços i sobre el procediment i sobre les gestions en quant al centre de dia hem de dir que molt al contrari del que quan parlàvem en habitatge valoràvem positivament, aquí no hem tingut cap notícia més. Hem de pensar que aquesta és una moció que va al plenari al mes d'abril d'enguany i un cop aprovada per unanimitat no n'hem tornat a tindre cap més notícia. Per tant, no tenim notícia, hi ha com una apagada informativa per part de l'equip de govern que a la vegada també també afecta i també se segueix en el mateix procediment en el pla pilot de millora del transport públic. Però centrem-nos ara en la primera part, en allò que fa referència al futur centre de dia de gent gran a Roquetes. Com dia, estem parlant d'una moció aprovada per unanimitat el passat mes d'abril que acaba esdevenint un acord de ple que fa 5 mesos que des de la nostra perspectiva i des del nostre parer dorm un calaix. Ni la comissió de servei a les persones, ni en els pregs i preguntes als plenaris, ni en cap dels actes protocolaris, que són aquells actes en els que s'anuncien noves inversions i es publiciten les noves notícies per part de l'equip de govern, res de res, no n'hem tornat a saber res de res. Cal pensar que en l'estiu pel mig, i un estiu molt pesat i molt intens com ha estat este del 2025 i del que després en tornarem a parlar, tot moviment i tota gestió tendeix a la ralentització, però caldria anar pensant en allò que cal fer per a posar fil a l'agulla. Perquè o bé sigui la modalitat que es va parlar i que es va discutir en el seu dia, bé sigui la modalitat de l'adquisició, que passa per l'adquisició d'un edifici singular de Roquetes, com sigui la modalitat de la construcció d'un edifici de nova planta en aquell sòl dotacional del que Roquetes disposarà a no tardar molt, i així ho esperem i així ho desitgem, crec que aquesta hauria de ser una de les carpetes prioritàries al damunt la taula, i ho hauria de ser per diverses raons. Perquè hi ha ciutadans i ciutadanes de Roquetes, hi ha roqueteros i roqueteres que no poden esperar més, que ja se'ls acaba el temps i que no disposen de centre de dia a Roquetes, perquè este és un servei i un recurs del que no disposa Roquetes i que és del tot verificable i constatable la seva imperiosa necessitat, i sobretot perquè no podem excloure a ningú a la recerca dels serveis que li són necessaris, i la gent gran i les seues famílies estan dient prou. Entenem, i ho entenem des del grup socialista, que este és un compromís unànime i irrenunciable, i se'ns fa difícil, se'ns fa molt complicat, veure com no avancem cap a una Roquetes més inclusiva, més avançada i més democràtica.
Fent referència al pla pilot per la millora de transport públic, és a dir, és un altre dels temes que preocupa al PSC?
Exactament igual que el tema del centre de dia. Esta fou una moció també debatuda i aprovada en el plenari el mes de juliol del 24. És a dir, no estem parlant d'enguany, estem parlant ja de l'any passat. La posada en marxa en el seu dia se retardà degut a que no hi havia disponibilitat de partida pressupostària en aquell moment per a tirar-ho endavant. I els retards acumulats ens van portar a estar ben entrat l'any 2025. Aquí, i ja m'anticipo al debat que pot vindre a posteriori, val a dir que tan vàlid és, i ho torno a repetir, val a dir que tan vàlid és demanar informació a l'equip de govern des de l'oposició com donar-la de manera proactiva des de l'equip de govern. I ho dic perquè esta fou una moció aprovada a instàncies dels socialistes que un cop en marxa el pla pilot se'ns va dir en una comissió que tardaríem uns mesos en poder tenir xifres significatives del servei. Era normal, és a dir, necessitàvem tot un recull de dades sobre les freqüències, sobre l'ús, sobre les hores de pas, sobre les parades, etc., per a fer-ne una valoració. El que passa és que se mos va dir que necessitaríem uns mesos per a poder elaborar tota aquesta informació prèvia, i el que és cert és que a dia d'avui no n'hem tornat a parlar-ne més. Ni nosaltres hem preguntat, com a grup municipal o l'oposició, ni l'equip de govern ha aportat les dades sobre aquest pla pilot, sobre aquest pla experimental. I nosaltres creiem que en aquest cas la qüestió hauria de ser com es pren i com se decideix i per què es decideix el manteniment del servei o, si l'equip de govern ho creu convenient, la seva liquidació. Sobre quina base teòrica, és a dir, sobre quin recull de dades i sobre quins materials, sobre quin recull de dades, sobre quina valoració dels usuaris i després de qualsevol inversió, que és l'altra part important, sigui la que sigui, creiem des dels socialistes, i això és la governança i això és l'impacte de les polítiques públiques quan se fan d'una manera ordenada i es fan d'una manera rigorosa, quin és el retorn del seu impacte, les dificultats, els encerts i les modificacions necessàries que segurament n'han d'haver per a que el sistema i per a que el servei funcione millor i d'una manera més adequada i més ajustada a les necessitats dels usuaris. Segurament que en el cas de la millora del transport públic és un tema que mereix donar-li alguna volta més i ajustar-lo, com dia, a les necessitats i a les preferències dels potencials usuaris. O potser no. Potser caldria deixar-lo en stand-by fins que la demanda sigui més representativa, fins que tinguéssim una major massa crítica que justifiqui el projecte o el servei. Ara bé, cal ser rigorosos per a poder tenir el debat, cal basar-nos en un recull de dades i en aquells inputs que ens trasllada la ciutadania a l'hora de posar en marxa nous serveis, com és el cas.
Aquesta manera de governar que els socialistes critiquen a l'equip de govern, podem dir que ha tingut continuïtat en els darrers mesos?
Mira, per a centrar una mica la discussió i el debat, és a dir, un bon model de governança, i ara hem estat parlant tant dels procediments i dels passos i dels tràmits del centre de dia, com en la valoració d'aquest pla pilot de la millora del servei de transport públic. Com dieu, un bon model de governança ha de ser proper, ha de ser transparent, ha de ser pedagògic i, a més, ha de ser rigorós. No pot esdevenir només un objectiu de l'equip de govern, sinó que ha de ser una condició obligatòria. És a dir, un equip de govern que accedisca al govern d'una ciutat com Roquetes ha de tindre ja com a condició prèvia i necessària un model de governança que sigui un model democràtic, transparent i rigorós en la gestió i en la canalització dels recursos humans, materials i econòmics. Mireu, per a posar-nos en situació, i si mirem només en el darrer trimestre, perquè no mos cal anar més allà, els socialistes hem tingut oportunitats sobrades per a mostrar la nostra contrarietat en la manera de procedir del nostre equip de govern. En primer lloc, perquè hi ha posicionaments que no els acabem d'entendre, per molt que molts intenten explicar i que després ells s'hi entretenen en les explicacions i en les justificacions, i perquè també creiem que segons quins posicionaments no beneficien a ningú. I explico dos exemples per a que tothom ho entengui. El primer va ser una moció que es va presentar des del nostre grup, des del grup municipal socialista, i es va presentar durant el mes de juny en defensa del dret internacional i en suport i en defensa dels drets humans a Gaza. Era un text que portava com a punts dels acords afirmacions tan polèmiques, i aquí sí que vull ficar lo de polèmic entre cometes i que s'entengui la ironia, perquè a vegades des de la ràdio, com no hi ha imatge, és difícil que això traspue, però que eren punts i acords tan polèmics com els següents. Per exemple, condemnar el terrorisme de Hamas, condemnar la resposta desproporcionada de l'exèrcit israelià, reclamar un alto foc immediat, denunciar un bloqueig israelià a l'entrada d'ajuda humanitària a la franja, suport al reconeixement de l'estat palestí, instar la Unió Europea a suspendre l'acord d'associació amb Israel, suport a l'acord penal internacional per investigar els crims de guerra, exigir mesures per aturar i revertir els assentaments il·legals a la Franja i a Cisjordània, condemnar la repressió violenta a les manifestacions pacífiques i el compromís del nostre ajuntament, és a dir, de l'Ajuntament de Roquetes, el nostre compromís per la pau, la justícia i els drets humans. Doncs este text, que és tan polaritzador i divisiu, com heu pogut veure en tots els acords que portava i que incorporava, i torno a parar-me en la ironia, fou aprovat amb els únics vots a favor de Movem i del grup socialista. La resta de regidors es van abstenir, es van quedar mirant de perfil davant d'una injustícia i davant d'un genocidi, perquè, senyors i senyors, el que està passant a Palestina és un genocidi orquestat pel govern israelià i pel seu exèrcit. Davant d'aquesta abstenció, que nosaltres com a socialistes considerem de dubtosa qualitat humanitària, només puc preguntar-me dues coses. Tan potents són els col·lectius prosionistes d'aquestes dues formacions que es van abstenir per a poder vetar acords com el d'esta moció a l'Ajuntament de Roquetes? I també dir i deixar damunt la taula que si el problema es troba en que som els socialistes els que presentem i portem a registre aquesta moció, per a nosaltres aquest problema no existeix. És evident, no és ni valorable que presenti la moció a l'equip de govern i els socialistes ens hi adherirem. Perquè, hasta presentant aquesta moció, nosaltres hauríem anat molt més lluny en la defensa dels acords i sobretot en allò que fa referència al trencament de relacions internacionals i a la retirada de l'ambaixadora. Per cert, una ambaixadora que ha estat cridada a consultes pel ministre Álvarez. El que passa és que moltes vegades, i la majoria de les vegades, les regles de joc en el taulí internacional no permeten avançar a la velocitat que ens agradaria a nosaltres. Vaig a per un altre exemple. Este mes d'agost, els tres grups municipals de l'oposició van presentar de manera conjunta una moció per a la millora i construcció de refugis climàtics a Roquetes. Consideràvem, i ho seguim pensant els socialistes, que Roquetes ha d'adaptar-se al canvi climàtic i oferir protecció i confort a tot aquell que ho necessita. Va ser una moció que el conjunt de l'oposició s'obria a pactar i acordar amb el govern, cedint en aspectes importants com era la construcció d'una nova piscina d'estiu. La publicació d'una nota de premsa explicant el text de la moció i l'acord dels tres grups de l'oposició fou un motiu suficient per a que el govern, l'equip de govern, en bloc i votés en contra, negant així la millora dels refugis climàtics interiors i exteriors per als roqueteros i les roqueteres. I nosaltres ens preguntem, és possible que la discussió sobre una nota de premsa de la que s'avisa un cop es tanca l'acord a l'equip de govern, i aviso jo personalment al senyor alcalde, perquè mantenim una conversa telefònica una nit, dos o tres dies abans del ple. És a dir, aquesta discussió sobre la nota de premsa de la que s'avisa l'equip de govern quan se tanca l'acord, és motiu suficient per a desprotegir els roqueteros i les roqueteres de les onades de calor que seguiran patint, segurament empitjorant la seva qualitat de vida i la seva salut? Jo crec personalment que això no ho val. Crec que ens toca estar per damunt de certes circumstàncies quan allò que s'està jugant és l'interès general. Prou s'ha patit aquest estiu com per anar jugant en aquestes coses. I vull recordar que això no és tot. És a dir, els socialistes hem tingut altres desencontres en qüestions que fan referència a la plantilla laboral i a la gestió dels recursos humans en aquest ajuntament sense encara poder entendre avui en dia com es desisteix d'un procés de selecció per a una plaça tècnica del tot necessària per als serveis del nostre ajuntament. Quan semblava que hi havia candidats a concursar i que es podia millorar la capacitat dels nostres serveis tècnics en la incorporació d'un enginyer, la nostra sorpresa és que no es tira endavant en la selecció i es deixa el concurs o el procés de selecció sense efecte. Avui, a l'Ajuntament, seguim sense tindre un enginyer o una enginyera.
Davant del que ens acaba d'explicar, com creu que acabarà l'any políticament parlant en clau local i quins acabarien sent els projectes més rellevants d'aquesta segona meitat del mandat?
Bé, el mandat, més que l'any, el mandat acabarà en aquelles inversions que ja publicita el govern i que acabaran amb el mandat si no hi ha previstos i que passen per la reforma integral del camp de futbol i el nou projecte que s'anuncia per al mercat municipal, allò conegut com el mercat de la cultura. De fet, la rehabilitació del camp de futbol és dels dos projectes aquell que més avançat es troba, o almenys així ens ho fan arribar en altres, tot i que encara no s'ha iniciat l'obra o està en un procés o en una fase molt incipient. La remodelació del camp de futbol hem de pensar que són 1.204.000 euros, que és una millora de les instal·lacions en tots els aspectes i en tots els àmbits. Estem parlant de la gespa artificial, de l'enllumenat, de la tribuna, dels vestidors, dels accessos. I la veritat és que els socialistes n'estem especialment satisfets perquè el finançament d'aquesta obra vindrà en la seva gran part aportada per la Secretaria General de l'Esport, gràcies al conseller Bernie Álvarez i al secretari general Abel García, als que només podem expressar el nostre agraïment per la feina feta. Perquè aquest és un altre dels aspectes que hem de tenir en compte quan es governa una ciutat com Roquetes i quan parlem de la governança. Si aquesta ha de ser democràtica, ha de ser transparent i ha de ser pedagògica. És a dir, si mirem les grans inversions realitzades durant este mandat, no me'n vaig més atrás, durant este mandat a la ciutat de Roquetes, conclourem que van per ordre la llar d'infants, la depuradora de Pilans, la millora de la carretera fins als Reguers, i ara parlarem del camp de futbol i ja veurem què passarà en el mercat de la cultura. Pues bé, d'aquestes inversions no n'hi ha cap que no hagi estat finançada en tot o en part o pels fons europeus Next Generation negociats pel govern d'Espanya o per la Diputació de Tarragona nodrida com totes en pressupostos estatals o per la Secretaria General de l'Esport del govern de la Generalitat o per l'ACA en el seu moment quan es va construir la depuradora de Pilans. Roqueteros i roqueteres, ni Europa, ni Madrid, ni Barcelona no m'ho roben tant com m'ho robaven. És més, jo crec que és ben al contrari. Inverteixen en el creixement, en el nostre creixement i el nostre progrés com a ciutat. Com ho demostren, i és una dada freda, però és una dada real, factible i verificable, com ho demostren els quasi 7 milions d'euros atorgats en els diferents projectes només durant aquest mandat. Per a fer-nos una idea, 7 milions d'euros són o venen a ser el 85 una mica més del 85% dels pressupostos que nosaltres aprovem cada any a Roquetes. Enguany penso que se n'ha anat a 8 milions i mig. Doncs bé, tenim unes inversions, tenim unes subvencions, tenim unes ajudes que venen d'altres administracions que suposen quasi un exercici pressupostari en el que portem de mandat i entendre que estem a la meitat, que estem a l'equador d'aquest mandat. Com diu el molt honorable president Illa, no es pot governar d'esquenes als ajuntaments, perquè els socialistes, si alguna cosa volem i alguna cosa deixem ben clara, és que volem un govern de tothom.
Durant aquest últim trimestre, la negociació del pressupost serà, sens dubte, el repte i el debat més important que ens portarà fins a la fi d'aquest 2025. Cap dels dos pressupostos d'aquesta legislatura ha no tingut el vot a favor dels socialistes. Quina serà la posició del president en aquests pressupostos?
Així és, bona memòria la teva, Paco. Si els pressupostos del 24 ja vam comentar, ja vam dir, ja vam anunciar que ens abstenien per prudència, perquè feia pocs mesos que com a grup municipal i els dos membres que en aquell moment formaven part del grup municipal havíem pres possessió de l'acte i que per tant ens semblava un acte de prudència i un acte de calma aquella abstenció crítica, els pressupostos del 25 ja els van votar en contra davant un no refractari a negociar-los per part de l'equip de govern. Què passarà enguany? Allò que el govern vulgui, és així de fàcil. El grup socialista ha fet arribar, va fer arribar, recordo que els últims dies d'agost, les seues propostes a l'equip de govern, concretament al senyor alcalde, les quals, val a dir que tampoc difereixen massa de les aportades l'any passat. Es proposa, i aquí ho avanço, la bonificació de l'IBI a les famílies nombroses en un 90%, que és el màxim que permet l'impost, i que a Roquetes només s'aplica en un tràmit fins al 50%. Insistim també en la bonificació de la taxa d'escombraries en un 50% a famílies monoparentals nombroses i també en aquells nuclis de convivència on l'adult de referència és una persona jubilada. En aquest cas, són més els requisits sobre el llindar d'ingressos econòmics de la unitat de convivència. Hem de pensar que, per exemple, el rebut de la taxa d'escombraries s'enfila als 200 euros i que, per tant, als 200 euros per habitatge i que, per tant, caldria, i nosaltres creiem del tot convenient i del tot imprescindible i del tot urgent, cal redistribuir la pressió fiscal de la manera més solidària possible. D'altra banda, les nostres propostes per als pressupostos segueixen a la mateixa línia que els anys anteriors i incidint en aquells aspectes en els que necessitem una inversió potent per tal de tirar endavant les polítiques públiques. Algunes d'elles ja començades o ja iniciades. Estem parlant d'habitatge, estem parlant de centre de dia, estem parlant de via pública i aquest és un aspecte important en el que m'hi detinc i faig una breu pinzellada. Fa 20 anys que el pla d'ordenació urbana no es revisa. Roquetes necessita créixer i necessita créixer fins als 10.000 habitants. Ho hem dit per activa i per passiva. Per a créixer necessitem sòl i necessitem revisar un pla d'ordenació que evidentment s'ha d'actualitzar. Estem parlant de l'Arrabal de la Mercè, però estem parlant del Català, o estem parlant de la Vall, o estem parlant d'aquells terrenys a l'entrada de Roquetes que estaven afectats pel flux preferent i per la inundabilitat. Per tant, en la qüestió d'urbanisme, jo crec que hauria de ser de les qüestions també prioritàries en les que Roquetes i el seu equip de govern es posés a treballar a no massa tardar. Perquè si volem créixer ho haurem de fer en condicions i haurem d'estar preparats per a que això sigui, per a que les Roquetes dels 10.000 habitants acabi sent una realitat. Però també hem de millorar en resiliència climàtica. Jo recordo que l'equip de govern acaba de negar-se a la millora dels refugis climàtics i a la construcció de refugis climàtics a Roquetes. I que, per tant, davant d'una climatologia més rigorosa i més extrema que anirà més en els propers anys, necessitem una roqueta resilient i una roqueta preparada que velli per la qualitat de vida i pel benestar dels seus ciutadans i ciutadanes. També haurem de treballar en la millora del transport públic, de veure què ha passat en aquest pla pilot, de veure quines millores hi podem aportar, si és ara el moment o no és el moment. I demanàvem i demanem una actualització i una revisió de les bases d'urgència social. Aquí també fem una breu pinzellada, és a dir, en el moment de que prenem possessió com a regidors de l'Ajuntament, i després dels primers plens i de les primeres comissions, nosaltres aportem una revisió a les bases dels ajuts d'urgència social. En aquell moment mos diu que ho parlarem, que ho negociarem i que intentarem de posar aquestes bases, actualitzar-les, posar-les al dia i, per tant, dotar-les d'una partida econòmica una mica més important per a poder cobrir totes aquelles necessitats que la població, aquella població més vulnerable, es veu necessitats i serveis dels que es veu mancada i que, per tant, cal tindre aquestes urgències socials preparades per activar-les en el moment en què siguin necessàries. És una proposta que nosaltres fem arribar a l'equip de govern, recordo, cap al setembre o l'octubre del 2023 i que a dia d'avui encara no n'hem tornat a saber res. Per tant, aquestes són a grans trets les propostes que nosaltres fem arribar a l'equip de govern per a la negociació dels pressupostos d'aquest proper any 2026.
I ja per acabar, com a portaveu del PSC a l'Ajuntament de Roquetes i aprofitant el nostre micròfon, quin missatge enviaria a tots els roqueteros i roqueteres?
Bé, a mi m'agradaria, i des del grup socialista ens agradaria, recordar la importància dels pressupostos que regiran aquest nou exercici 2026. Perquè seran uns pressupostos importants en quant a inversions, que segons el previst s'executaran en la seva totalitat, i on no tindrem períodes electorals per mig. Per tant, com seran aquells pressupostos que s'executaran en la seva totalitat i que no es veran, no s'acabaran de veure contaminats per les campanyes electorals o pels períodes preelectorals, nosaltres des d'aquí tornem a fer una crida al diàleg, al debat i al consens, per tal de tirar-ho endavant. Vull insistir en la urgent necessitat de que 2026 sigui un any clau per al futur del centre de dia de gent gran a Roquetes, així com en l'adaptació al canvi climàtic d'unes Roquetes que avui mostra moltes mancances en aquest sentit i que l'hem de construir, l'hem de fer i l'hem de pensar molt més resilient. I bé, ja per acabar, acabaré desitjant a tothom una bona entrada a la tardor, el retorn a la vida més normalitzada que ens porta este mes de setembre i que deixem atrás un estiu, la veritat, no massa bo, dels que segurament no ens caldrà recordar, i aquí hem de parlar d'onades de calor, hem de parlar de danes, hem de parlar d'incendis i que, per tant, no ha estat dels millors estius de la nostra vida. Un record des d'aquí als familiars roqueteros, jo tinc una companya que treballa amb mi, del bomber Antonio Serrano, que, com recordaran tots vostès, va perdre la vida a l'incendi de Paüls. I, com no, un bon començament de curs a tot l'alumnat dels centres públics d'ensenyament de Roquetes. Gràcies.
Antena Caro us acaba d'oferir avui dilluns una nova entrega del programa Roquetes segons la visió política de... Avui hem conversat amb Josep Maria Beltrán, portaveu del PSC a l'Ajuntament de Roquetes. Moltes gràcies per la seva participació en aquest programa d'Antena Caro per donar a conèixer a tots els ciutadans quina és la visió del seu partit de la Roquetes actual. Com dia, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, Paco, i moltes gràcies a tothom.